a mig matí. Sintonia d'opinions a mig matí, com cada dilluns a aquesta hora. Saludem els nostres tertulians, ens acompanyen Lourdes Auquer, bon dia. Cristi Merlier, bon dia.
Bon dia, bonjour.
Octavi Formatxer, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Antoni Puig, bon dia.
Bon dia, bon dia. You're the boss I
could be fired. Doncs vinga, tenim l'actualitat una setmana més aquí damunt la taula. Com no pot ser d'altra manera, i són temes doncs, que anem parlant durant tots aquests dies, i doncs sembla ser que en continuarem parlant, perquè és així. Tenim dins de tot el mateix tema el de diferents doncs, subtemes dels quals en parlarem tot seguit. Vinga, comencem a parlar després de l'UOC, vam parlar dilluns, dia 2, i el dia 3 hi va haver una manifestació, una de les tres que hem pogut veure durant aquesta, al llarg d'aquesta setmana. Comencem parlant de la primera d'elles, que era, no sé si catalanista, però independència, però referèndum, però democràcia.
Bueno, és que, de fet, el dia 3 va haver aturada general.
Ah, sí.
Jo no sé si Roda es va notar molt a Barcelona, sí. Vull dir, és de les... ni els serveis mínims del metro ni autobús. Una pau i una tranquil·litat absoluta. S'ha de dir, una convivència magnífica. Hi va haver una manifestació a la tarda, a la plaça Universitat, també una festa. Que és... hi ha unes imatges que parlen per si soles de quin és el tarannà del poble de Catalunya, perquè va haver uns nois que van anar amb la bandera espanyola i la gent es va aplaudir, perquè ells deien que havien votat no. I bueno, pues...
pues havia muchos no, ahí?
Havia, sí. I després, a la nit, el programa del Wyoming, el Gonzo, el reporter aquest, que és de l'únic salvable que hi ha a les cadenes espanyoles, va entrevistar noies, però com una festa, vull dir... i realment es va veure que la gent protestava pel... a part del maltractament informàtic que s'ha donat a Espanya, era una reafirmació. Sí. Però amb una pau i una tranquil·litat...
Sí, jo vaig estar... bueno, nosaltres vam estar a Tarragona i igual, el mateix que estàs dient tu, doncs també allà. Hi havia moments en els quals se sentia el silenci, un silenci brutal, amb tota la gent amb les mans aixecades.
Sí.
I posava la pell de gallina. I, bueno, a Tarragona es va calcular uns 35.000. A Girona també deien 70.000. A Barcelona, sí. No sé quants. O sigui que en total va sortir un altre milió de persones, dos dies més de l'UO, que ara és UO, 2O, 3O, 4O, 5O.
L'estàndard és un milió, ara.
I avui estem a 9O, però demà ve el 10O.
Sí. Ara jo... bueno, claro, yo quisiera decir algo sobre la manifestación de ayer, porque me... no.
Anem primer amb una, anem a l'altra i a l'altra, perquè si no fem una barreja de manifestacions...
Sí. Sobre la del després... martes, no quiero decir nada. O sea, había instrucciones también de silencio, de paz...
Sí.
Van funcionar, doncs, aquestes.
La gente funciona en este sentido,
sí. Absolutament tranquil. Sí. I a més, és que hi ha una altra cosa que jo estic molt content, que és que s'ha despertat, a part del moviment ciutadà, de que la gent està... pots votar sí o pots votar no, està a favor o estàs en contra, però penses que ja és bo.
Clar.
I hi ha una espècie de solidaritat urbana. Jo, per exemple, quan vaig acompanyar la senyora que neteja la casa, viu a Santa Coloma, i l'havíem d'acompanyar en cotxe perquè no hi havia cap transport. I aleshores vaig veure un senyor amb cara de despantat que estava a la parada d'autobús i l'autobús no passava. Li vaig preguntar d'on anava. Anava cap a Nou Barris, cap allà, i el vaig portar, desconegut. No, diu, no sabe el favor que me ha hecho, era castellà, diu, perquè tinc un resfriado tremendo i tal. I diu, però no se preocupi, ara llevo jo.
Veus, clar. Molt bé, vas fer de taxista.
Jo penso que sí. És... no, és que som ciutadans. Jo m'empipo molt quan els mitjans oficials diuen que els catalans estem mediatitzats per un líder. No, senyor. No. Amb això som molt similars als francesos. El ciutadà francès i el català pensen, pot d'una manera o de l'altra. Però no pensen de forma uniforme amb el govern. Si estan disconformes, ho manifesten. Clar que sí.
Los que han votado, ¿no?, también dicen que quieren un nuevo concepto, digamos, federal, o que buscan una solución.
Clar, buscan una fórmula, sí, clar.
És que la gent està descontenta, passa que ells diuen, sí, clar, el Puigdemont i tal, i la presó, el Puigdemont, però clar, és que no és el Puigdemont, jo és que al·lucino, quan hi havia el Mas, i tothom aixecant el Mas, i s'ha de fora el Mas perquè el Mas els hi està menjant el cap, vale? Doncs es treuen, marxa el Mas, i ara ve un altre, i ara resulta que aquest és el que ens menja també el coco, i després en vindrà un altre, si són milions de persones, jo no sé com no ho entenen, que no és cosa d'una persona, d'un líder que ens arrossega tots a la catàstrofe i el desastre, perquè ara ja han començat l'operació Apocalipsis de les cadenes espanyoles, que si marxem, tal i qual, i tot és culpa del Puigdemont. Puigdemont de què?
Bueno, perquè necessiten...
Necessiten un cap d'atur. I necessiten algú que tingui la culpa d'algú. Donar la culpa a 2,5 milions de persones...
És que és veritat, perquè en democràcia és més fàcil donar-li la culpa a un que la meitat de la població de Catalunya, que són 3 milions. La meitat per quedar-me en un terme aquí distant. Vull dir, quan és el poble el que li diu no als governants... que els governants se'n recordin que són delegats del poble, però ells no són els amos del país. L'amo del país som nosaltres.
Sí, bueno.
És que em fa gràcia perquè, hi van haver 2.200.000 persones que sembla ser que van votar, no? Però després també diuen que hi ha 700.000 paperetes que van ser segrestades o requisades o el que sigui. Per tant, ens estem acostant als 3 milions. Sí. 3 milions és més de la meitat del cens electoral de Catalunya.
El cens
electoral són alguna més de 5 milions. Per tant, estem... a més de la meitat. No és una minoria, és més de la meitat. I quan més de la meitat d'un poble s'expressa, no es pot dir que estigui equivocat. Qui és el que està equivocat?
Octavi,
o el poble?
I amb els condicionants de que per sortir de casa el diumenge a votar s'havia de tindre molta decisió i molt valor. Perquè l'entorn no era pas favorable, ja no era una festa anar a votar.
Ara, jo m'he dado cuenta que los del no han votado.
No, perquè tenien consignes que, com que era il·legal, no han votat.
No han votado. Jo m'he dado cuenta ayer, precisamente.
Sí, clar.
No han votado.
Sí, però no tots els que no van anar a votar haurien votat que no, no?
No, però...
és que tots els que no van anar a votar haurien votat que no, home. En totes les eleccions hi ha una abstenció d'un 30%.
Però ha sido massiva, la del no ha sido massiva. M'he dado cuenta ayer, perquè estaven tots en la calle.
Suposo que aquí l'únic que ha guanyat... Han guanyat dos empreses, han guanyat. La Renfe, per una banda, que ha omplert els AVEs, i Abertis amb els peatges dels autocars. Perquè n'hi havia molts de fora,
Sí, per això
també. No anem a barrejar tants temes, perquè ara en parlarem, però abans...
És que és molt complejo tot
això. Sí, per això intentem portar una mica d'ordre, per parlar de tot. Anem a parlar de la manifestació Parlem, celebrada el passat dissabte. Persones, doncs moltíssimes persones també.
Sí.
Recordem la gran majoria amb samarretes o roba de color blanc demanant diàleg per una i per altra banda.
Sí. És la que me gusta más a mi.
D'entrada ells van dir que 950.000 persones, però això, clar, no s'ho creuen ni ells. La Guàrdia Urbana va dir 350.000 persones.
Davant dels ajuntaments.
És que ja se m'ajunten. O sigui, estem parlant ara del 7-O. 7-O, dissabte. Molt bé.
És que a Madrid n'hi va haver una de paral·lela, una nacional i una blanca.
És que és un follón.
Afortunadament...
¿Cómo analizar todo esto?
Escolta, la de Madrid podia haver sigut molt perillosa, perquè una era a la Cibeles, davant de l'Ajuntament de Madrid, on hi ha la senyora Carmena, i l'altra era a Colón, pel Paseo de Recoletos amunt. Vull dir, separades per uns 800 metres una a l'altra. I això sí que és explosiu, el dia que s'enganxin dos manifestacions de signe contrari. Art de Troia, que diuen.
Que és el que volia...
Però era Madrid. Ja. No era aquí, era Madrid.
Crec que, mica a mica, Espanya s'estan donant compte de que, bueno, ara som nosaltres els que rebem, però en un altre moment poden ser ells els que rebin, també.
Ah.
Per tant, el que s'estan, diguem, manifestant és contra un estat que utilitza la repressió per fer el que li doni la gana. Això és...
Hay miedo.
Clar, és que dius, és que s'ha de fer alguna cosa, vale. Surt una manifestació, vinga, cops de porra. I, o sigui, jo l'altre dia parlava amb un xicot francès i em deia, home, diu, quan van fer la llei Mordassa,
sí,
tot el país havia d'haver sortit, tota Espanya havia d'haver sortit al carrer per dir, en aquell moment era, ara ja és tard, perquè ara ja hi ha la llei Mordassa, bueno, que alguns articles s'han derogat.
S'han revocat alguns,
sí. Que alguns, sí. El PSOE...
Però s'aplica? S'aplica, aquesta llei?
Clar que s'aplica.
Sí, hi ha articles que poden estar suspesos. Per exemple, el de voltar el Parlament. Està...
Per exemple, una llei com la llei Mordassa a França, la gent, tot el país que ha sortit al carrer.
Ai,
revolució, no?
I la reforma laboral que volien fer, que és molt més suau que la d'aquí, també va sortir tothom al carrer.
Bueno, en França cada dia salimos.
Pues totes aquestes, quan passen aquestes coses, és quan s'ha de sortir al carrer i no arribar als extrems que estem arribant ara, no?
Bueno,
llavors, jo crec que Espanya s'està donant compte de que, ostres, ara els catalans els estan atonyinant, els fan passar pel tubo, però el dia que aquí, per exemple, ara a Múrcia ja és una altra tema que ja vindrà
després,
però quan ens toqui a nosaltres, doncs, també hi hauran balls de bastons, també.
Sí.
Doncs vinga, parlem de l'última manifestació que ens queda, que és la unionista, que també va tenir lloc ahir.
Aquesta és
la Nacional d'Espanya.
Sí. Bueno, yo lo siento, pero lo repito. O sea, me di cuenta ayer que las personas del no votaron. Porque estaban allí y en los votos no los hemos visto. Hay una minoría de nos.
Home,
no.
Però tu saps que es votava només els catalans i que ahir no tothom era català.
Però havia molts catalans també, no?
Hombre, la majoria, però van venir molts autocars.
Sí.
Jo el que veig és que amb aquest tipus de manifestacions s'hi barreja molta gent amb la qual no tothom hi està d'acord, no? Per exemple, ahir van sortir molta gent al carrer perquè volien la unitat nacional, però allà dintre també hi havia els de Falange, espanyola, hi havia la Legió.
La Legió.
Claro, han juntado todo lo que podían.
I tots aquests que deien Puigdemont a la presó. Clar, dius, home, una minoria silenciosa, que molt silenciosa, no ho sé, perquè si demanen la presó per... Sí. Això no sé si és molt silenciós.
Després,
una cosa que a mi m'ha causat rubor, que és veure com la gent s'acostava a felicitar els policies nacionals, agrair-los el que havien fet i a posar-los floretes... El parabrises de...
I en canvi escopien els Mossos.
Sí.
Però són dos o tres que han
hecho. Llavors, clar, la Policia Nacional no està passant d'Espanya, no està passant els seus millors moments des de que els grisos es van transformar en la Madera i la Madera ara s'ha transformat en la Policia Nacional. La Madera ho deia el Modóvar, Doncs potser ara estan un dels pitjors moments de la seva història, sobretot els antiavalots. Potser els policies nacionals com tal no, però els que van fer molt mal a Catalunya van ser els antiavalots, que són el cos d'èlite...
No, és que la reflexió que ens hem de fer una mica tots plegats és que calia.
No, cal felicitar uns senyors que han repartit...
Amb aquesta brutalitat,
no.
Calia això.
Però és que no ho condenen ells. No,
perdona, una cosa, que han destrossat la imatge exterior d'Espanya. 40 anys que Espanya ha estat netejant la seva imatge fora per treure l'estigma de la dictadura... I en un dia desafortunat, la imatge exterior d'Espanya ha anat per terra. Això no ho han vist.
Sí. Amb els diaris internacionals, la veritat és que fa vergonya de veure-ho.
Bueno, però Espanya era un país que va ser modèlica per la transició, que vam acceptar un rei, que el rei va fer una feina... Jo soc republicà, però haig de reconèixer que va fer una feina excepcional posant Espanya al món. Espanya es va convertir en un país simpàtic i de moda. Amb una família real modèlica. Clar, el temps després...
Eso ya está lejos.
Però vull dir que Espanya havia netejat la seva imatge, va esborrar l'estigma de
crueldat. De totes formes, últimament, Espanya tampoc estava en el seu millor moment, pels temes de corrupció i altres temes...
Clar, això és una altra història.
Sí, però...
I la princesa Corina es va emportar una monarquia per davant.
Però no se habla mucho de la corrupción en España, en el extranjero. No sé por qué, es como si no lo supieran. En Francia no hablan de la corrupción.
Bueno, pero son cómplices, Cristín.
No hablan.
Son cómplices.
Son cómplices.
Claro. Quan ara, per exemple, la senyora Cospedal ha anat a comprar avions, que encara no se sap si els ha comprat o no, Pues parlava de que havia comprat F-35 a 200 milions d'euros la unitat. No se sap quan... Diuen que no, però diuen que sí, però no, però sí.
Bueno,
quan es compren aquests avions, hi ha comissions.
Clar.
Però això no es compra a França? A França?
No, a França van comprar l'Eurofighter.
En Estats Units ha comprat.
Van comprar els Eurofighters, que encara els estan entregant, o estan ara de la conversa de les Azores, de l'Aznar, de la compra d'armament. Pues que ara la senyora Cospedal es deia que havia anat als Estats Units a comprar F-35, però... que és l'últim model de caça americà, i se sap que cada avió val 200 milions de...
Però què té que veure la complicitat de França amb això?
No, no, França no. No.
Ah, és que jo parlava de...
No, la complicitat de la Unió Europea, jo
no,
crec.
No, de la Unió Europea i de los países, dels països on hi ha una premsa lliure, que si hi ha casos de suborn i de... tapen, com per exemple el cas de Panamà i el famós Ave de la Meca i tantes històries que Espanya ha anat empastifant per aquí i per allà, va? Ningú parla de corrupció quan les empreses del teu país són beneficiades.
I què pensàis de los discursos de Borrell i del Premi Nobel?
Ai.
Què pensàis?
Bueno, és que no hem trobat ningú més, clar, sí. Perquè la veritat és que el senyor Vargas Llosa
no, home, pinta,
no és la persona més indicada per fer discursos sí, que t'engresquin, eh?
Jo confesso...
També hizo alusión a los nazis, eh?
Sí.
O sea, es que yo alucino. Sí. No, cuando oigo esto digo, pues tan loco de decir estas cosas.
Jo confesso admirador de la senyora...
De nada, pero nada, de nada.
Hi ha un confesso admirador de la senyora Preissler, però últimament o s'està fent granella o m'està decebent, sí. Perquè amb no, aquest carcamal... No sé.
Bueno, és que ara el mateix, tampoc n'ha trobat cap més.
Perquè hi ha una pàgina que lo pone. No so, españoles que no son independentistas
són
van
nazis.
Contra catalanazis. Sí. Nos llaman así, eh?
Ah.
Sí.
Ah. Bueno.
Home, com sempre, doncs...
La utilitat de la història.
Tothom té dret a manifestar-se de forma lliure, de forma a expressar el que vulgui, però sempre doncs, mantenint el respecte pels altres i doncs, en qualsevol manifestació hauria de ser així.
Sí però jo el que veig a la manifestació... Perdona, la manifestació d'ahir era molt poc homogènia.
O sigui,
hi havia moltes ideologies allà dintre i sobretot moltes en les quals una part dels que estaven ahir no hi estan d'acord, perquè avui hi ha hagut de sortir el PP i Ciutadans i el PSOE, sobretot, dient que, home, que els hi sap molt greu que hi hagués una part de gent que demanés que el Puigdemont anés a la presó, que això tampoc no era clar. Dius, home, si la gent de la mateixa manifestació no estan d'acord amb el que diu la gent de la manifestació, dius, bueno, aviam, aquí ja et perds una mica, no?
Home, és que hi havia allà doncs, persones que no calia que assistissin, perquè bueno, és per alterar i per provocar una mica. Llavors això no cal.
Són els que van perseguir a les periodistes.
Això, llavors hi havia periodistes que es van sentir assetjades,
insultades,
fins i tot.
Sí.
Clar, gent que estava a casa seva amb una estelada i dient paraulot en insultant aquesta gent.
Sí.
Clar, tot això no cal. Un es pot expressar lliurement, però sempre amb respecte cap als altres.
Sí. Però això
lo
ha organitzat
és lamentable,
el PP. Lo ha organitzat el PP i
corria per les xarxes una imatge.
Esta manifestació.
Penso una cosa. Penseu una cosa. Amb tota la setmana que portem, no hi ha hagut... Només hi ha hagut un sol cas que s'ha vist per les xarxes de bandera cremada. Ahir suposo que en durien cremar, però ja no s'han vist. Però corria per la xarxa a Figueres, a un monument, s'enfilen uns nois espanyolistes, van despenjar una senyera i la van cremar.
Vale.
Però amb tantes senyeres i banderes que els únics que han sortit beneficiats són els comerços xinesos, que
s'han
posat les bombes venent banderes.
Ara, jo penso...
Doncs només hi ha hagut una de cremada, i casualment va ser catalana.
Jo penso que és...
Clar, vull dir que és normal que un defensi doncs, se sent espanyol, se sent català, cadascú que vulgui, però això no vol dir anar en contra de les persones però... que senten d'una altra forma.
Jo em quedo amb les paraules
és lamentable.
La senyora Inés Arrimada, que va dir que els nostres nens estaven adoctrinats perquè portaven estelades i que això ho tenia que fer veure i saber-ho el defensor del menor.
Sí.
Perquè no va veure els nens que portaven les banderes
sí,
ahir de Franco.
Sí, aquells enfilats sobre el cotxe amb la bandera espanyola. Amb la cara pixelada.
Sí.
Però que nosaltres sempre hem anat a les manifestacions de 11 de setembre amb els nens, amb els avis.
La família.
Sempre hem anat. I quan... Jo tota la vida ho he vist. Poses la mona, per exemple, el pastís, pom, la bandera catalana també es posava. És la nostra. Ara, el que no és la del pollastre, però la nostra sempre està a les quatre barres.
Sí, és que això de doctrinar o no doctrinar, clar, escolta, jo crec que un amb el seu fill pot fer el que cregui que ha de fer, no?
Claro.
Si un viu en una família catòlica, no la doctrinaràs neutralment.
Lo hace sin darte cuenta, catòlic. Además.
No, el que no pots inculcar és odi, això no.
Bueno,
no.
Ja,
hi ha alguns que els inculquen odi, sí, bueno, tant per una banda com per l'altra, sí, i això els nens han de conviure a l'escola.
Clar,
no?
Quan el Madrid guanya alguna cosa,
clar,
afortunadament no gaire, últimament,
sí,
o el Barça,
pues,
baixen tot a la riada, estan adoctrinats per la bandera de futbol,
mm,
i ara encara és més perillós que la, clar, roja aquesta, ai, si el Franco aixequés el cap, i que, clar, la selecció nacional li diuen la roja.
Sí. Sí.
Doncs, sí, doncs sí, la roja és un míting espanyolista permanent.
Sí, sí.
Quiero decir una cosa. Gracias.
Claro que sí.
No, pero yo veo que este proceso, que es muy complejo, muy sofisticado, muy, muy difícil de asentar, ¿no? No se puede resolver emocionalmente, porque están moviendo unas energías emocionales de la gente, sí, ¿no? Del ciudadano. Que esto es muy difícil, primero, de controlar, y luego no sabemos exactamente a dónde vamos, evidentemente. Pero por lo emocional no se puede solucionar esto, es imposible, o se va a solucionar mal. Pero es que el lado político va cojo, porque hay un lado que es completamente bloqueado y no quiere saber nada, y el otro dice que quiere, dice, entre comillas, que quiere
hablar,
¿no? Entonces, es por ahí que hay que solucionar los problemas, no nosotros.
Però, tal com es va veure la manifestació el dissabte, es necessita intel·ligència per
claro,
part dels polítics.
Claro.
Mira, aquí ho han comentat, això és una partida d'escaig. La primera partida jugava Catalunya amb les blanques i Espanya amb les negres. Es va acabar la partida el diumenge a la nit. Va guanyar Catalunya. El referèndum es va fer. Ara, les blanques les juga Espanya. Jo sóc un mal jugador d'escaig, però alguna cosa sí que sé. I Espanya porta la iniciativa del joc. I ha fet dos errors, ja, al meu entendre. El primer error és negar que aquí hagués passat
res.
No
passa nada.
Això és un error. I el segon error, que amb l'escaig és una cosa que es paga molt cara, és fer jugar el rei. El segon moviment d'Espanya és bellugar el rei. Si això ho fas amb una partida d'escaig, la partida la tens perduda.
Vinga, parlem de les declaracions del rei, precisament.
De Felipe P.
Sí. Bueno.
Sí, bueno. Felipe P, perquè...
Sí. Exacto. Va bé. Felipe.
Us va semblar conciliador?
No,
us va semblar...
no de conciliador nada. No. Muy lejano. Nunca lo he visto tan... No.
De cap manera. De cap manera.
No sé. A mi em va decebre.
Perquè a mi me caia bastante bien. Y...
A mi em va indignar, perquè el paguem sí, nosaltres.
Però què dices, este tonto? Jo pensé, qué tonto eres, què estàs diciendo? Dilo de otra manera, molt. Sea más sutil, sea más inteligente. Más...
Sí. No sé si vau veure el dissabte a la nit, va haver aquest programa d'entrevistes de TV3 i van fer una cosa, que és partir la pantalla per la meitat. A l'esquerra estava Rajoy, el discurs de Rajoy, i a la dreta el discurs del rei. I llavors, sorprenentment, fins i tot les puntuacions eren les mateixes i les paraules eren les mateixes.
Sí.
El rei va repetir
sí, sí,
el missatge de Rajoy.
El rei, per a mi, defiende su corona. Cuidado aquí. Porque, claro, él defiende su puesto. Ha llegado a este punto, yo creo. La monarquía en España ha llegado a este punto.
Sí.
Y él, claro, él siempre va a apoyar el partido que hay actualmente, que lo apoya a él y lo protegen, ¿no? Claro.
Pero una parte también, una parte de catalanes, que dice que nos quiere tanto.
Sí.
Ah, y nos expresa, no
para nada.
Para no, nada, no. Vull dir, no.
Jo, a mi em va transmetre un to amenaçador.
Sí.
Jo el veia com una, com si m'estés amenaçant.
Semblava que em derranyava, no?
No, que li va manar el Rajoy a aplicar l'article 155 directament.
Sí.
Todos a casa y a callar.
Hi ha gent que diu que aquest discurs li va escriure a la Soraya. Perquè és que és exactament
el
que surt ella i diu, ell va dir exactament
el mateix. Sí, el mateix que va dir el Rajoy, paraula per paraula, punt per punt.
El que passa que sembla ser que, clar, no podia dir una altra cosa. Ell va dir el que havia de dir, no? I això de lamentar els ferits, i això de dir... Jo, el que vaig trobar jo, personalment, és que no fes, mencionés els ferits i l'actuació dura de la policia, que això no podia fer-ho, clar.
A sobre encara els van mirar.
Clar, ell havia de defensar la policia, això està clar, no? Clar. Per fer respectar la
és
llei, no?
És molt torpe, això.
I bueno...
Sí.
I,
molt lleig.
Sí,
molt
i després que no demanés diàleg, doncs tampoc, perquè diàleg no... El Rajoy ja diu que de diàleg no en vol. Ell el que vol és aplicar la llei i que tal, igual, i el que no la compleixi i tal.
Igual,
I de diàleg, res. El Rajoy no
igual.
Vol diàleg. No, és que no li interessa el diàleg. No, perquè no. El Rajoy, igual que tot el govern, doncs són funcionaris. No. I els funcionaris no són polítics,
no són
funcionaris.
No són brillantes, eh? De brillantes, nada.
De tots
nada.
Els països que estan governats per funcionaris queden estancats, sí. No evolucionen. Per què? Pues perquè l'únic que es limiten és la llei i a complir la llei. I aquesta llei, pues, no, no. Oh, és que, i fins que no siguin tots...
És una inèrcia total.
Clar, és una inèrcia i si no es canvia la llei, pues no, ja està bé així i no es toca perquè ja està bé. Sobretot ells, que són els que ja estan bé. Amb ells no els interessa.
Tampoco ja, acceptan la mediació extranjera, que jo crec que podria ser una buena aportación, porque desde fuera, que alguien venga desde fuera, que no esté visceralmente claro. Condicionado. ¿No?
Però això és una humiliació per l'estat espanyol.
Clar, és
Cristín.
Que l'estat espanyol mai acceptarà, perquè negociar,
entonces,
què vol dir?
Passar?
Vol dir cedir, afluixar, no?
Sí,
cedir.
Claro.
I l'estat espanyol, tu creus que l'estat espanyol negociarà mai amb algú com no sigui per obligació i que el forcin molt, un referèndum de Catalunya? No el negociarà mai.
No.
I per l'altra banda, els catalans no renunciarem mai al dret de decidir. Per tant, com que no ni un ni altre, no, per molt mediador que hi hagi, no ens entendrem. Com no hi hagi algú de fora, sigui la ONU, sigui la Unió Europea, sí. No sé qui, que obligui a fer un referèndum.
La,
que
ONU,
digui...
la ONU ha pedido un informe sobre les violències...
Sí. És que l'única manera de saber si som més, que si hi havia 350.000, que si hi havia un milió, que si érem 3 milions, l'única manera de saber-ho és un referèndum.
Clar.
Perquè ells diu que no tenim majoria, els catalans. Però això no s'ha demostrat mai,
no.
Perquè mai s'ha fet una pregunta en condicions.
Exacte.
Quan es faci una pregunta en condicions i dius, escolta, tu vols la independència o no? Sí o no? Ja està. Sí. I llavors se sabrà si som més
exacto.
O som menys. Però és que és l'única manera de saber-ho.
Hay que hacerlo bien.
De totes maneres...
Los del no votaran, porque no han votado.
Claro.
Yo sigo diciendo lo mismo.
Bé, per tant, us van agradar molt les declaracions del rei, no?
Sí.
No. Pel que veig.
No. Deixa'm apuntar-te una cosa, que perquè vegis l'enginy espanyol, encara que surti de gent que no t'ho penses. Es veu que hi ha comentaris d'aquest famós pensador que juga al Real Madrid, que es diu Sergio Ramos. Xicot de gran intel·ligència. A més, que li van preguntar pel discurs del rei que li havia semblat. Com que el futbol també està polititzat, ah, muy bien, tal y cual. Diu, ¿y te ha gustado el estilo y demás? Diu, es que es del Atlético de Madrid.
Ja està.
Sí, el rei és de l'Atlètic i el pare ja
ho era. Ell és Madrid. Ah, el Real Madrid té la possessió del dret, del bé i del mal. I quan li van preguntar si li havia agradat, en el fons, el tipus de discurs que havia fet, a part de que havia quedat bé, diu, és que és de l'Atlético de Madrid.
Bueno, pues no creguis
ja
que és una...
Ja te l'ha clavat.
Claro,
és una resposta intel·ligent, eh?
Molt, això. És
per
ser, la sabidoria popular.
És lògica.
Sí.
Tiene mucha lògica.
No menystinguis la intel·ligència del Sergio Ramos,
no, no,
eh?
Jo no.
Això és molt intel·ligent.
No.
Sortir-se
no,
per la tangent així,
com a mínim
eh?
És més ric que jo. Vull dir que l'aplaudeixo.
Vinga, hi ha altres declaracions que també vam poder escoltar, les del senyor Millo.
Ai, pobra.
Sí.
Ai, pobre, quin paper li toca fer.
Va demanar disculpes, no?, per la policia.
Sí.
Però,
bueno, algo, no?, algo.
Bueno,
ha hecho un gesto.
Sí,
sí però sí. El sindicat de la policia ja ha demanat la seva dimissió perquè va dir que les seves
blando,
disculpes
no?
Eren molt tèbies.
Sí,
i que no.
Que és terrible.
Bueno, ell, el ministre de l'Interior i portaveu del govern, que va dir, bueno, havia un herido que todavía está en el hospital, però nada más,
Sí, esclar.
Ja està.
Però... Ja està. Sí, però ara el comissionat pels drets humans de la Unió Europea ha demanat al senyor Zoido que investigui les actuacions policials.
Exacto, o sea, hay presión,
si investiguen igual que la Gürtel, n'hi ha per anys,
Sí,
hay presión. Yo creo que...
Ara veurem la rapidesa de la justícia.
Si se complica mucho más, si se vuelve realmente el asunto peligroso, yo creo que internacionalmente nos obligarán a dialogar.
Bueno, de fet, a l'últim moment,
porque
el dissabte...
Perquè no les interessa que passi tot això en Espanya, no les interessa.
S'ha filtrat el diari que la senyora Merkel va trucar en Junckers.
Ella
i el leitmotiv és el tema de... Clar, Catalunya li pot fer pup a Europa,
Bueno, si sobrevivimos...
Porque... És que si accepten un referèndum a Catalunya...
Hay que sobrevivir, Antonio, a todo eso.
Si obliguen a un referèndum a Catalunya, suposo que ja s'estan tement el resultat.
Sí.
I el resultat serà que Catalunya es farà independent.
O però no?
O no. Cuidado perquè... con el no, que però... no lo conocemos.
Jo no donaria res per fet.
Però, no, perquè... però no es volen arriscar. No es volen arriscar perquè això no se sap.
Això fins que no es voti no se sap.
Però és que a darrere vindrà el Veneto, vindrà Còrsega, vindrà
bueno, la Bretanya... Bueno, pues es un momento vindrà... histórico bueno, de transformació i d'evolució.
Però si, aquí sí que vaig en contra de França, però si la solució, ja també l'hem comentat aquí, que és muntar la primera euroregió Catalunya a títol experimental, amb horitzó de l'any 2026, que sigui l'Europa de les regions, que els estats hagin cedit la sobirania per una sobirania europea, i aquesta és la solució.
Sí,
quedaràs bé amb Espanya perquè és una euroregió, Catalunya no surt d'Europa, i aquest, anem a fer un experiment a veure com funciona.
És un procés
evolutiu. És la sortida natural també per Escòcia, per resoldre el cas d'Escòcia. Mm. És la sortida per resoldre el cas d'Irlanda del Nord, que un dia els explotarà la cara. O, hipotèticament, fins i tot de Xipre dividida. És l'Europa de les regions.
Això, Antonio, seria fantàstic. Seria fantàstic que hi hagués uns polítics que pensessin una mica amb la visió del futur i diguessin, aviam, anem a plantejar això, no? Però és que estàs demanant peres a l'Olmo.
No, no, estic demanant peres a l'Olmo perquè a més França dic que no.
No hi ha cap polític...
Acaba de decir que la duia ni hablar.
Sí, el gran rival és França.
El que s'ha dit, que si demà Puigdemont, sabeu que té que comparèixer al Parlament, si demà Puigdemont declara la independència, l'estat espanyol aplica l'article 155.
Bueno, entonces, ¿qué ocurre?
Però l'article aquest ja està...
Ell declara la independència, aplica l'article 155.
Bueno, molt bé.
Val, segons vosaltres estarà aplicat, legalment no ho està.
Legalment no ho està.
Però... I tindria altres conseqüències.
A petites dosis sí que s'han anat aplicant, perquè Catalunya està econòmicament intervinguda ja, pràcticament, no? I l'economia, ja em diràs.
Doncs ara ho estaria del tot.
Ara ja ho estaria del tot, no?
I a més sense... Clar, no hi ha termini de temps tampoc, ni res aquí, eh?
No.
Sí, ara, però... jo pregunto, todo esto...
Es plantejaven sobre les possibles conseqüències. Clar, el que passa és que no hi ha precedents a Espanya d'haver aplicat mai aquest article. Per tant, les conseqüències també, en certa mesura, es desconeixen completament.
Sí, però alguns juristes diuen que és molt ambigu. La redacció d'aquest article es veu que és molt ambigu.
Sí,
i clar, quan és molt ambigu ja hi ha diferents interpretacions. I quan hi ha diferents interpretacions i saps que l'àrbit juga a favor teu, ho tens claríssim per fer el que et doni la gana, amb una paraula. Què vols que et digui?
Aquí els grans perdedors són el Tribunal Constitucional, que han de treballar de matí, tarda i nit.
A veure, el que diu literalment l'article 155, que el tinc aquí davant, diu: si una comunitat autònoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y en caso de no ser atendido con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Aquest és el punt 1. I el punt 2 diu: para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas.
Això és el que diu l'article 150.
I ja està, no? Imagina't.
Home, és que té molts anys, aquest article també té molts anys, fa molts anys que es va escriure.
Perquè, bueno, és ambiguo, és molt ambiguo.
Aquí un tribunal constitucional pot fer el que li dongui la gana.
Home, clar, per això...
De la manera que ho ha dit, perquè...
Per això estan en nòmina.
Bueno, fer complir les obligacions, bueno, i de quina manera ho faràs? Perquè aquí s'està parlant de que ja es detindrà el Puigdemont i que es posarà un representant del govern que podria ser el senyor Millo. Clar, jo davant d'Europa no sé com quedaria. Treure un tio que l'ha elegit el poble, posar un altre que no l'ha elegit ningú. No sé com quedaria l'estat espanyol, si fos, això.
Tampoc hem escollit el
Puigdemont. I, per cert, també segons publica...
Sí, va tenir una
Catalunya
emoció.
Ràdio fa una estoneta, diu que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha retirat l'exclusiva de la vigilància de la seva seu als Mossos.
Sí.
I ara, doncs, es farà entre Mossos i Policia Nacional, i qui estarà al capdavant serà la Policia Nacional.
Molt bé. Però... Ara els hi pujaran el sou.
Pero yo pienso las cabezas pensantes de esta independencia Llevan años trabajando sobre esto. Han previsto un montón de posibilidades, supongo que han previsto todo esto. Está previsto todo esto, porque si no está previsto, pues vamos muy mal, ¿no? O sea, también tienen respuestas. Yo veo que son muy preparados, ¿no? Pero ¿qué pueden hacer si es se bloquea todo el sistema?
Sí, però, Cristín, és que no poden dir-te ara el que tenen previst fer.
No, perquè, clar que no, però jo crec que lo tienen previsto.
Clar, segur, home, hem
de
confiar. Jo
espero que sí.
Jo, tu
només fixa't que ells deien que hi hauria referèndum.
I
que
hi havia referèndum.
I el Rajoy deia que no hi havia referèndum.
Sí, por eso, però,
escolta,
digo.
El dia 1 d'octubre van aparèixer tots els col·legis electorals, les urnes i les paperetes.
Exacto. Por pues eso escolta, te digo, aquí hay, bueno, hay detrás hay algo preparado.
Bueno, sí. Ara s'han trobat en un cas, bueno, potser Sònia ens adontaríem, però és el cas de la banca, de les grans empreses, de l'IBEX 35.
Sí, sí que van fugint, no?
A veure...
No, ei.
Són les sedes.
No m'agradaria llegir-ho...
Bé, que canvien la seu, la treuen de Catalunya.
Sí. Canvien l'adreça postal.
S'ha explicat pels mitjans, i crec que aquí s'ha explicat bé, la posició dels dos grans bancs, el Sabadell i la Caixa, que realment, com que els bancs necessiten treballar amb el Banc d'Europa, amb el Banc Central Europeu,
necessiten fer això.
Si no haguessin fet, els accionistes s'haguessin empipat amb el Consell de Direcció de l'empresa per no haver pres mesures. Mm. Estratègicament és correcte.
I fins i tot ara, els clients, també.
Sí.
I
llavors, hi ha hagut alguna empresa, Aigües de Barcelona, m'ha sorprès, però clar, Aigües de Barcelona és la companyia Suez, que ja se'n va anar a Madrid fa un cert temps. Això es pot fer perfectament, és simplement, a més, a Madrid l'impost de societats és més baix. Si algun dia funciona la República Catalana i tenim un impost de societats del 15...
Home, i recordem que ha fet una modificació de la llei perquè puguin sortir més ràpidament.
Mm. Sí, per fer-ho sense autorització de la Junta d'Accionistes.
Cosa molt poc democràtica, em sembla.
Bueno, aquí veus el talant d'Espanya.
Bueno, és que és la manera... Aquí però, ordeno i mando i punto.
Corren molts mitos, llavors, ara sí que sí, les xampanyeres se'n van i no se'n van. Però, per exemple, hi havia un grup que m'ha sorprès molt i m'he permès portar un ratell de diari, que és una multinacional que es diu Horizon, que
sí,
vosaltres no la coneixereu.
Que se va, sí.
Que està a Cornellà.
Sí, vull dir que jo que he treballat al sector farmacèutic no la coneixia. I aquesta companyia Horizon, que ha donat el cop de porta i se'n va a Madrid, resulta que és una companyia que, segons La Vanguardia, del dimecres 4 d'octubre, és una companyia que té seriosos problemes.
Ah, mira.
Ella estava tramitant una llicència d'un grup farmacèutic molt important, feien un producte contra la leucèmia, i tenien una llicència de Laboratorios Roche per explotar-la. I Roche els hi ha cancel·lat. Vull dir que és un laboratori que de cop s'ha trobat sense el seu producte estrella. O sigui, i com que fan investigació, i la investigació està subvencionada amb fons de la Comunitat Europea i de més, doncs aquests senyors s'han anat a Madrid, però l'informe financer que parla la Vanguardia inclús indica que té pèrdues de 2,7 milions d'euros al primer semestre i que té una tesoreria de 44 milions. Vull dir, aquesta companyia té problemes financers i se'n va a Madrid probablement per posar-se sota el paraigua de Madrid.
Molt bé.
A més,
llavors, clar, s'ha de, cas per cas, empreses que se'n van.
Però també venen, hi ha empreses que també... És que
això... Sí, però de moment, CaixaBank, Banc Sabadell,
sí.
Abertis també, Abertis. Deia...
Llavors, la gent aquí...
Gas natural.
Sí, gas natural, sí.
Bueno, però gas natural...
L'acudit era si Abertis s'enduia els peatges, també, al marxar.
Sí.
Però pensa una cosa, totes aquestes empreses estan sota l'òrbita de la Caixa i de Criteria. Inclús la fundació de la Caixa, que s'ha anat a Palma de la Mallorca. El banc s'ha anat a València. Mm. Vull dir, això són maniobres estratègics. Suposo que el govern espanyol les deu haver pressionat a tope per fer aquest moviment. Mm.
Sí, però la seu social què vol dir? Vol dir una habitació amb un despatx i un telèfon. I ja està.
Sí.
I l'adreça postal.
Sí, és per als impostos?
És una qüestió
bueno,
teòrica.
Aquí està el cas.
Sí, ja fora sí, de perquè, Catalunya, no?
Depèn, perquè com que aquestes treballen, per exemple, tu el gas... l'estàs pagant a Gas Natural Distribució. Aquest està aquí.
Clar.
Gas Natural no crec que facturi res. Perquè totes estan ramificades, aquestes companyies. Això és l'IBEX 35, en massa, pressionat pel govern, ha fet aquest moviment perquè no es desplomi la bossa. El capital és molt covard. Però jo dic, si Catalunya, per exemple, algun dia és una república i et posa 14% d'impost de societats...
Serà mañana
per
esto,
no. Sí, Aleshores passarà com Irlanda. Et vindran totes cap aquí una altra vegada.
Clar. A més, és que la Caixa no crec que pensi tot aquell edifici que té allà a la Diagonal, allà la gent seguirà treballant allà igualment. I el Banc de Sabadell, que estan allà a Sant Cugat, els empleats, no hi ha ningú que els hi hagin dit que haurien d'anar a València ni a Alicant a treballar.
El Banc de Sabadell, amb molta intel·ligència, quan va comprar la CAM, va agafar una posició molt forta de l'exportació a tot el Llevant. És quedar bé amb Déu i amb el dimoni.
Però està per oficines, tota la banda d'aquella Alicant.
Atenció a navegantes, també, perquè estem parlant de grans multinacionals. Però nosaltres estem a l'altra banda, nosaltres som la gent. Jo el divendres, quan vaig veure la cua del Banc de Sabadell i el Vendrell, vaig quedar al·lucinat.
Però ja sempre hi ha cua. Ara només hi ha una oficina. Abans hi havia dues, ara n'hi ha una.
Sí, clar, la gent desesperada.
Sí, és que la gent enseguida...
Obrint comptes mirall a l'Aragó i coses d'aquestes. Això és totalment absurd. Però costa molt aixecar una imatge de marca. Costa moltíssim aixecar una imatge de marca. I un moviment desafortunat d'una companyia d'aquestes te la pot tirar per terra en un dia.
Acabem ja amb el tema. Que vull parlar també de Múrcia, que com sabeu també hi ha hagut bastonades.
Bueno, això és el que us deia jo abans. Els de fora de Catalunya diuen cops de porra als catalans. Vale. Però el dia que fem alguna cosa o protestem per alguna cosa, inclús alguna cosa que sigui justa de protestar, ens tocarà a nosaltres rebre també. I això és el que els hi està passant a Múrcia. Sí. I després els hi passarà a altres llocs.
A tots.
Ja havia passat a Burgos també i havia passat a molts llocs.
Aquí hi ha una noia que diu que han sortit 50.000 que porten 20 dies lluitant perquè no els hi
25
facin...
dies.
Porten. O 25 perquè no els hi facin la paret de l'AVE, no?
Sí, bueno, és que...
I els hi estan fent, Està començant ja,
És que, clar, el govern, amb això el tema dels AVEs, també ha fet una xapussa. AVE per tothom, totes les províncies comunicades, però hi ha moltes línies que són de via única. Llavors, clar, ara han d'estalviar diners, perquè no, primer que no en tenen, clar. I després que s'han gastat els de la Comunitat Europea que anaven per l'eix mediterrani, no? Mm, ja. I aleshores, clar, no faran un túnel, el fan anar per superfície. Clar. I clar, llavors fa soroll perquè el Cantarilla, que és d'on hi havia l'estació d'enllaç, està al centre mateix de Múrcia. Passa a nivell de terra. Si aquí a Roda Barà el tenim penjat del pont...
Hace ruido. Es corto, pero hace mucho ruido. Ahora, si te pasa un tren cada 5 minutos...
Ara imagina't arran de terra a una ciutat.
A part, les parte, perquè la xica explica que és una paret. Vull dir que les parte.
Aislar-los.
Sempre els ha partit.
Són 9 quilòmetres, I 5 d'alçada.
Va paral·lel al tren. El traçat entre Múrcia i Alacant pràcticament és recte. Va paral·lel al tren. Llavors, no s'han molestat en fer un túnel ni un desvio exterior. L'han posat en paral·lel i ja està.
Sí, a Barcelona es van empenyar en fer-lo passar pel mig de Barcelona, pel carrer Mallorca, Sagrada Família i allò, quan el més fàcil, el més econòmic, 10 vegades més barat, hauria sigut passar pel port, anar a parar a l'estació de França, no?
Lo de l'AVE és una xapossa, és un altre tema.
Ja,
si hagués hagut, el túnel de l'AVE era imprescindible i, a més, 4 vies per Rodalies, no 2 pel Passeig de Gràcia.
Ara Rodalies va més lento des de que han hecho l'AVE.
No, ara tornarà bé, Cristina. Ara tornarà bé. Aquests dies que li agafen han anat bé,
Però va més lento que antes. Acuérdate, hace 5 años...
Bueno, però tota l'entrada de Barcelona la van destrossar, queda horrorosa, i allà s'ha quedat, igual que l'entrada de Girona. Han fet el túnel de l'AVE i han destrossat tot l'altre. Ja t'apanyaràs. No s'han gastat ni un duro per a desentar l'entorn.
Bueno, la qüestió és que aquests pobres de Múrcia també porten lluitant... i també ha hagut brutalitat.
Bueno, aquests de Múrcia els hi passarà com a nosaltres, aquí amb el pas nivell, que els hi passaran tots els trencs de Rodalies que baixaran pujant d'Almeria cap amunt amb l'eix mediterrani i van pel mig de la ciutat.
I no és subterrani.
No hi ha un duro, no és que no hi ha un duro. I que passi,
No, les hacen com una...
Un corredor, no?
Bueno, és una via sola.
Una pantalla de vidre. Sí. Si
però és una via sola i diu que són 9 quilòmetres de llargada d'aquest mur i 5 d'alçada.
Des del Cantarilla passa per tot el sud de Múrcia.
A nivell urbano, cap a Oriola. Urbanístico és muy bonito.
Home, és que...
Escolta, Múrcia és una ciutat que deu tindre ja 400.000 habitants,
400.000,
és molt gran, Sí,
diu que té el sistema ferroviari més arcaic de tot Espanya.
Sí, además, sí, és espantós. Sí,
i llavors, clar.
Pues se lo van arreglar, eh?
S'ha de buscar solució, però si es va prometre que soterraria, doncs la senyora Pastor ho va prometre, doncs que ho compleixin, no?, el que prometen.
És que les estructures ferroviàries d'Espanya, a part de l'AVE que s'ha fet, són exactament igual que fa 70 anys, no? Bueno, encara menys, perquè la línia de Roda Reus ja també es va treure.
I per fer l'AVE n'han espatllat alguna, com és la línia de Valladolid a Vitoria, eh?
Deixem-ho aquí, ja en tornarem a parlar, perquè continuen construint i continuen en les protestes. Anem a Las Vegas. També tela, eh?
Las Vegas també tela, pobra.
Bueno, Made in America, eh?
Bueno, el porte de armes.
És molt trist, però, clar, és allò que no saps què dir, perquè ja ha passat tantes vegades, no? I ara hauríem de repetir el que diem sempre, que aquesta facilitat per comprar armes, claro. I quan una persona se li
envalga... Què armes? Unes armes molt sofisticades.
Però en tenia moltes, eh? No sé si tenia 50 fusells o no sé quan, allà a l'habitació.
Mira, amb això Al-Qaeda pot estar ben contenta, diu, no hem de treballar res aquí, ja s'ho fan els americans ells mateixos.
Sí,
però per aquest s'havia convertit, no? Vull dir...
Era musulman, aquest?
Em sembla que s'havia convertit, eh?
No ho sé.
Ho vam dir per la tele.
Perquè era un espontani d'Al-Qaeda.
Sí, era un home que...
És multimilionari, eh?
Sí, però s'havia convertit a l'islam.
I què va decidir? Carregar-se tot l'home que anava al concert?
No, però no, això són gent que se'ls hi en va una mica al cap i, bueno, un desequilibrat.
Ho han reivindicat?
Això ho va dir la tele l'altre dia.
L'estat islàmic ho ha reivindicat?
Em sembla que sí que ho van reivindicar.
No, que clar, és que no l'he seguit, no?
Em sembla que sí, eh? Per això que deien que s'havia convertit...
No ho sé, no ho sé.
Fixa't un home sol, la matança que ha fet...
Lo cert és que estava preparat perquè ja va buscar un moment que hi hagués molta gent, que era un concert allà, i està 10 minuts seguits disparant ràfegues. Imagina't la gent que això és aquí, vaig a carregar-me el màxim de gent possible.
59 morts, no?
Ell està muerto, ¿verdad?
Sí, la policia, sí, clar, era l'única manera d'aturar-ho.
Cristín, últimament ja es porta això de matar els terroristes i t'estalvies una sèrie de tràmits.
Es va convertir a l'islam, eh?
Sí.
Feia pocs mesos.
Clar.
Feia pocs mesos, imagina't.
Sí, el que passa que no sé si té alguna cosa a veure amb el seu desequilibri, això, o no.
Clar, no sé.
Una persona així és una persona desequilibrada.
No devia estar.
Però l'estat islàmic es va atribuir l'autoria d'aquesta massacre.
Mira, li va anar la mar de bé, el que deies tu. Es va estalviar...
Si a més era ric, normalment el diria comprar ell. Póngame 20 subfusiles que voy a hacer un atentado.
Lamentable, també.
Lamentabilíssim.
Vinga, anem a parlar d'altres temes, que ja no tenim massa temps. Octavi.
Bueno, jo volia... No us penseu que li vull prendre la notícia al Raül, perquè és una notícia esportiva, però em va fer molta gràcia que l'Andrés Iniesta, el jugador del Barça, ha fet un contracte amb el club de per vida. O sigui, això no havia sentit mai, a dir que una persona pogués fer un contracte de per vida, perquè, clar, la vida d'un xicot jove que té 30 o 30 i alguna d'anys, vés a saber el que faràs durant la vida. Clar, a veure, jo no vull entrar en detalls, que això segur que el Raül ho ha explicat molt millor que jo, però no sé si hi ha alguna clàusula per la qual el club, el Barça, pugui rescindir-li aquest contracte algun dia per alguna cosa que passi, jo què sé, si poden passar coses fins que es mori aquest senyor, és que no sé, no? O ell tingui ganes de marxar també per alguna cosa, no? Si li ofereixen una altra cosa millor, o si la seva família, o els seus fills, o els seus nets...
No, perquè ho té clar que no serà així, ja està. No. Per sempre.
Mira, abans, quan et casaves, et deien hasta que la muerte no se pare, no? I tota la gent que s'han divorciat...
Esto lo han sacado, supongo, esta frase no l'han sacado.
Hem trencat una mica el contracte aquest.
Sí, perquè esteu vius.
Dia, no? Així és que, bueno, simplement em va fer molta gràcia això de per vida, que no sé si a vosaltres us va fer gràcia, però a mi sí que me'n va fer.
Ai, però és molt bonic, mira.
Eh que sí?
És bonic, ja és bonic.
Sí, sí.
Cristín.
Yo quiero hablar de Escocia. Bueno, hablamos un poquito otra vez de la independencia, pero del lado escocés. Bueno, pues la ministra principal escocesa está esperando que se aclare el Brexit y volverán a hacer un referéndum, ¿eh? Para decidir. Y dice de Cataluña, pienso que es el momento de que el diálogo sustituya a la confrontación. No puedes decir que el derecho de la gente a decidir su futuro es ilegal en todas circunstancias. O sea... También es un punto muy importante, es un apoyo que tenemos por ahí.
Molt bé. Anem a un altre tema. Antoni.
Jo no me'n recordo que t'havia dit de què parlaríem.
M'havies dit sobre el Piqué.
Ah, sí, bueno, sí, sí.
Una altra notícia esportiva,
sí, sí.
Eh?
Sí, 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 una altra notícia esportiva.
El pobre Raül avui no li quedaran temes. Ja,
el Piqué, realment ha posat de manifest una cosa que ens sap molt de greu veure-ho i constatar-ho, i no ens ho volíem creure, que es diu odi.
Sí, és veritat. Sí.
Lo que li fan al Piqué és sí, odi. Sí, sí. A més, el Piqué s'ha manifestat no independentista. Per què el xiulen? Però si és un professional del futbol? Però si és que la selecció espanyola només ha guanyat coses quan ha jugat el Piqué a l'Iniesta i dos catalans més, que va ser campiona del món una vegada i d'Europa dues.
Precisament l'Iniesta va fer el gol de la victòria, que no és que sigui català, però... Bueno.
A un professional que l'únic problema que té és que està casat amb una noia guapíssima que es diu Shakira. Mm. I a més uns bulos, que si se separen, que si no se separen, coses de la seva vida privada, deixeu-lo en pau. És un espectacle.
Però, clar, no s'haurien de barrejar les coses.
No s'haurien de barrejar, però desgraciadament...
Es barreja tot.
Jo crec que el Piqué sí que ho és, independentista, perquè ha fet manifestacions que demostren que sí que ho és. Ara ha dit que no ho és, bueno, ha dit que no és mi caso, que no és que ho hagi dit,
bé, en tot cas, el que defensava era el dret a votar.
Ah, exactament.
Si és o no independentista, exactament. Això ja...
I això és un tema final.
Cada uno és llibre.
Sí.
Però el que està clar és que defensava el dret a votar, que per defensar el dret a votar no crec que s'hagi de xiular ningú.
No sols això, sinó que quan van a votar, jo és l'única persona que he vist mai que ha tancat el sobre amb la llengua.
Sí.
Va posar la papereta i el va tancar. Ja bueno. Fan el sobre. No havia vist
és
mai.
Que no deu haver enviat gaires cartes, Piqué. Tampoc. Jo crec.
No hi ha ningú que enviï cartes ara.
Ell
ja.
I a més que és de la generació de correus electrònics.
Claro,
no,
claro.
Sí. Jo no el veig enviant cartes.
I Twitter.
Sí. No, és molt trist.
De totes formes, el Piqué algunes vegades ha dit que quan hi hagi una selecció catalana de futbol, ell preferirà jugar amb la selecció catalana. Ara, bueno...
L'enganxarà grandet, ja, eh?
Bueno, sí.
Però és injust.
És el mateix que l'odi aquest envers el Piqué. Lamentablement, nosaltres també l'hem aflorat. Quan el pobre Serrat va fer unes declaracions desafortunades...
Sí.
Oh, no, home, no, per favor, és un artista. Nosaltres l'hem de recordar com a artista, com a persona que digui el que vulgui.
Claro, i hay que aceptarlo y claro. Ya está, asimilar todo lo que...
El que passa és que tots tenim la sensibilitat a flor de pell, eh? S'ha tingut el cap molt fred.
És molt emocional, és el que te decía.
És
peligroso,
bueno, això. Un psiquiatre, un psicòleg per la tele, i va dir que molta gent... anava a les consultes perquè estava molt angoixada i donava unes pautes a seguir que eliminis la premsa, eliminis la tele, vés-te'n a passejar.
Vive tu vida.
Perquè hi ha gent que no dorm i, bueno, és veritat, és que vius angoixat. Ara és un moment d'angoixa.
Sí.
Bueno,
l'Ajuntament de Barcelona ha posat a la disposició dels ciutadans de Barcelona un equip de psiquiatres, de psicòlegs, perdó, i per gent que tinguin angoixa per tot el que està passant, eh?
Clar. Això està bé. Això està bé. Vamos a ir todos, ¿por qué no vamos?
Sí. Y bueno, Roda, no
haremos un programa sobre
no sé si Roda...
Sí, tu... Ves preparant ja les lectures de futur. Tindràs gran clientela, ara.
Sí. Pues hay una cosa muy buena que va a pasar para Cataluña.
Sí?
Ah, sí?
Digues.
Pero no me vais a entender.
Sí.
Pues Júpiter va a entrar en Escorpión. Y esto es bueno.
¿Y Júpiter es la Merkel?
Júpiter son muchas cosas, pero son positivas.
Sí? Cataluña és Escorpió.
Jo creo que és una ajuda internacional.
Sí. Escolta, jo reconec que Cristina encerta, perquè vaig dir que
doncs
plouria
mira,
aquest mes d'octubre.
Molt bé, I sabem quan, Cristín, quan ha de passar tot això?
Pues si entra el miércoles, para un any. Sí, estarà un any en Escorpión.
Ah, doncs, sí.
O sea, va haver ajudes.
I ens deixes més tranquils, que tinguem pau, que és el principal.
No, jo l'he...
Mira, marxem. Adéu, nois.
Salut, adéu.